Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
En aquesta cita mensual amb la salut que coordina la Mariona Junyent, tècnica de salut de l'Ajuntament de Vilafranca, avui parlem de drogues. Mariona, molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Per parlar-ne a fons, vens molt ben acompanyada, en primer lloc d'un document, el tercer pla de drogues de Vilafranca, i en segon, per una experta del Servei de Prevenció de Drogues.
Doncs sí, avui podem tenir entre nosaltres a la Núria Puentes, que és la tècnica i responsable del pla de drogues, i que ens explicarà una mica en què consisteix aquest tercer pla de drogues que es va aprovar el mes de desembre de l'any passat, ja.
Núria, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Amb la Núria volíem comentar una mica que ens expliqués què és un pla de drogues i sobretot, per què serveix i com s'ha elaborat aquest tercer pla de drogues a nivell municipal.
Hola, bon dia. Bueno, doncs un pla de drogues seria una miqueta un paraigües on es recullen totes les accions, tots els recursos que hi ha, que s'oferten des d'un ajuntament, en aquest cas l'Ajuntament de Vilafranca, i en aquest cas també ho hem ampliat també no només a drogues, sinó també a altres comportaments de risc, com poden ser les pantalles, no? I és la novetat, diguéssim, d'aquest tercer pla. És ja el tercer, i és una proposta, bueno, municipal, on totes les accions i tots els recursos tenen la mateixa mirada, que és la mirada de la reducció de riscos, no? De manera que tots els agents del territori es puguin coordinar i donar una mateixa manera de respondre davant de la prevenció de drogues i altres comportaments de risc.
Incorporar les pantalles és molt trencador, no? Vol dir que s'equipara el risc d'un consum excessiu de pantalles al de les drogues?
Bueno, el que ens estàvem trobant és que tant des del Departament de Salut de la Generalitat com el Pla Nacional sobre Drogues ja s'estava parlant des de fa uns anys, no?, de conductes addictives, no? I diguéssim que quan parlem de comportaments de risc, no?, els usos no responsables de pantalles, diguéssim, era una de les demandes també que hi havia, no? I també des dels centres educatius, moltes vegades el que es troben, bueno, a nosaltres ens és útil, com entenem l'ús problemàtic de pantalles, també ens permet treballar en famílies, no?, també, i en el fons també es treballen a nivell de, bueno, certes dinàmiques familiars, de normes i límits. En realitat és diferent, no?, perquè unes estan molt lligades a un context, sobretot en els primers consums festius, no?, i així, però també ara també l'ús de pantalles també és com una passada, una etapa, no?, diguéssim, de l'adolescència, dels primers mòbils, els primers, no?, i diguéssim, també forma part de la identitat, no?, de molts i moltes joves, no?, i una mica per seguir aquesta línia, que hi ha aquesta tendència que ja s'estava produint en altres organismes més superiors, diguéssim, no?, doncs s'ha acollit aquest tema dels usos responsables, volem parlar de pantalles.
Clar, el tema, l'enfoc aquest que se li dona al pla, que és un model en relació a la reducció de riscos. Explica'ns una mica.
Bueno, la idea no seria no tant evitar el consum, que ja és algo que tothom bueno, ja és una idea que ja està com molt obsoleta, no?, de dir, bueno, ja que les persones consumeixen, anem a fer que aquest consum sigui el menys problemàtic possible, és a dir, que tothom tingui una relació no problemàtica, no?, amb les drogues. Estem parlant de drogues, però evidentment quan parlem de drogues també parlem de drogues legals, no?, i estem molt acostumats, per exemple, a diferenciar molt clarament que una cosa és un ús de, per exemple, de l'alcohol, i una altra cosa és un abús, no? I llavors estem treballant en aquest àmbit, no?, de dir, bueno, les drogues existiran sempre, però poden haver-hi uns usos més o menys perjudicials, no?, i especialment en les primeres etapes del consum també, que és on més es centra el que és la prevenció de drogues, tot i que el pla també he de dir que és a nivell comunitari, no es treballa només, sempre tenim aquesta idea de que la prevenció de drogues és a nivell només dels primers consums, però en realitat es treballa amb tota la comunitat, no? I un pla de drogues, la idea és que abarqui qualsevol persona, diguéssim, no? I que les accions vagin dirigides tant a tota la comunitat educativa, no només als alumnes, per exemple, sinó també als professionals que treballen amb els joves i adolescents, o a les famílies, especialment, també, no? O sigui que no és només un pla per evitar el consum o els primers consums, diguéssim, vale? S'accepta que hi ha un consum i que hi ha maneres de poder relacionar-se amb aquest consum menys problemàtiques que d'altres.
El pla fa una radiografia de l'estat de la qüestió?
Sí, una de les... Bueno, normalment el que es fa en un pla també, més enllà de recollir les dades a nivell quantitatives, no, estatals, locals, a partir d'enquestes locals, no? Ara tenim una enquesta d'hàbits saludables de la Diputació de Barcelona que ens permet localitzar en el territori, no, com està el consum a una certa edat. Després tenim unes altres enquestes i així, però una de les parts que a mi més m'agrada del pla sempre és fer una fotografia més a nivell qualitatiu a partir d'entrevistes on participen tot de professionals que d'alguna manera estan relacionats en l'àmbit, no? Com els propis joves i la pròpia gent que surt de festa o que està relacionada d'alguna manera amb el consum, no? Llavors, es fan entrevistes i a partir d'aquí es fa com un diagnòstic com molt local, no? Diguéssim, que aquest any, a més, ha sigut una mica especial perquè ens hem trobat en plena pandèmia, amb la qual alguns hàbits han canviat, no? I ens hem trobat fent el diagnòstic del pla doncs amb una realitat molt diferent a la d'altres anys. Llavors hem tingut que aglutinar una mica què és el que passava abans, què és el que acostuma a passar, més els nous usos, no? I les noves coses que passaven enguany, no? Que, bueno, hi ha algunes variacions.
Ens pots fer una mica 5 cèntims d'aquesta radiografia?
Ui.
Bueno. I d'aquests canvis que ha portat la Covid?
No hi ha uns grans canvis a nivell de consum del respecte a altres anys. O sigui, les drogues més consumides sempre són les drogues legals, l'alcohol i el tabac, i després el cànnabis, no? Això és una tendència generalitzada, diguéssim, no?
Això no canvia,
no? Potser doncs, hi ha una petita pujada dels hipnosedants, no? Però diguéssim que les drogues... Hi ha una tendència, no? A vegades puja més, a vegades puja menys, no? Però el que sí que canvien són les formes de consumir-se, no? Que, per exemple, doncs, clar, sí que ens hem trobat, no? Que quan van començar a haver-hi els confinaments o així... Sí que des del servei d'assessorament familiar, que anàvem fent seguiments, sí que teníem la percepció de que a vegades doncs, moltes famílies ens manifestaven, no?, de que els nanos que començaven a consumir, molts havien deixat de consumir, no?, en els primers consums, diguéssim que el confinament va ser molt preventiu, no?, perquè, bueno, es disminuïen les sortides, bàsicament, les famílies es trobaven més, però, en canvi, en els consums més problemàtics s'agreujaven aquests consums, no?, i això sí que hi ha hagut un canvi, no? I, de fet, quan parlaves amb altres recursos, no?, com el centre de tractament de les dependències, també ens ho contrastaven, això, no? O sigui, diguéssim que els consums adults problemàtics o susceptibles de ser problemàtics s'han agreujat, no? Però els primers nous consums doncs, bueno, han disminuït. El que passa que després va haver-hi el desconfinament, no? I la gent, doncs, bueno, es va desmadrar una miqueta, no? Clar, també moltes vegades el que va passar és que molts consums, com hi havia unes certes restriccions, no?, dels locals d'oci nocturn i així, doncs, bueno, es començaven les sortides en els bars, però després la gent qui disposava d'un espai particular o una casa o així, doncs moltes festes, potser no amb música, però sí que s'acabaven allà, no?, diguéssim. I això és el que ha anat canviant, no? O, per exemple, nosaltres relacionem potser el consum en uns espais de festa o així, no? I ara el consum no només es produeixen en uns locals determinats, no? Llavors també canvia, no?, diguéssim. Els joves que disposaven de casa han seguit consumint i potser alguns han augmentat el consum de cànnabis, però els que vivien amb les famílies doncs no ho tenen tan fàcil, no? I si abans estaven més en l'espai públic, doncs ara pues, han tingut que estar-se més, no?, diguéssim. I alguns fins i tot han abandonat el consum, no? O sigui que, en cert sentit, Després, amb el desconfinament, doncs, bueno, ha tornat a haver-hi més pràctica del botellot, que era una cosa que estava pràcticament erradicada, no?, aquí a Vilafranca, i comença... Tornava a haver-hi molta, no?, diguéssim, i, bueno, i molt consum a la via pública, no?, diguéssim. Però això a grans trets. Després també hi ha hagut un canvi en el sentit de que potser pràctiques que abans no eren molt populars per passar-se el temps lliure, no?, com són tot aquest tema dels tutorials, de fer esport a casa, no?, de l'esport a l'aire lliure, la calistènia, o el fer-se fotos, també, que ja és una tendència que ja es va veient, no?, que molts joves, vull dir... quan estan a l'espai públic, no estan consumint drogues, estan fent-se fotos per penjar les xarxes, no? O sigui, o fan molta pràctica de la calistènia, no?, que és aquest esport de fer en l'espai públic, o el tema dels jocs de taula, que també ha pujat moltíssim, no? O sigui que una mica s'han trobat coses que abans no hi havia, no? I respecte a altres anys anteriors, doncs potser també el tema dels vermuts electrònics, no?, el consum on s'ajunten diferents generacions o gent que potser ja no surt de festa per la nit, però durant el dia ja té canalla, no?, i allà s'ajunten tot tipus d'edats, no?, o sigui que, bueno, doncs es produeixen en altres moments, no?, els consums, diguéssim, i són uns consums molt més normalitzats i tal. Segueix havent-hi molt consum problemàtic, no?, en el sentit de que hi ha en els espais tradicionals, no?, diguéssim, i, bueno, a nivell general no ha canviat gaire, no?, les tendències en aquest sentit, però així coses curioses, doncs això, no?, diguéssim, no sé, podria explicar-te moltes coses.
Interessant, ara. Però segur que la Mariona té preguntes.
Sí, jo volia comentar que esclar, lligat amb el tema de la pandèmia, s'han suspès molts actes festius on, d'alguna manera, des del pla de drogues es feien intervencions per informar, per estar a prop dels joves, no? I això aquest any s'ha hagut d'aturar, no sabem fins quan, però que eren espais que, d'alguna manera, els joves podien rebre informació, tenir l'assessorament de persones especialitzades en la prevenció i en la reducció de riscos. I dic, clar, aquest Covid-19 ens ha trastocat.
Sí, és curiós perquè en aquesta línia sempre es parla que els joves, de que salten les normes, les mesures i tal, i jo... per la relació que segueixo tenint amb alguns, bueno, els joves que venen al servei, no?, per temes de seguiment de sancions, del programa pel consum, bueno, per sancions pel consum a la via pública, no?, que fem, sí que em trobo que, déu-n'hi-do, lo bé que ho estan portant molts xavals, no?, i, bueno, i lo bé que ho estan fent, no?, o sigui que en aquest sentit vull llançar una llança, no?, de dir que a vegades potser tenen més pas... Bueno, són joves i tenen la sensació de que això passarà i que tornarem a sortir, però és veritat, tot el que eren intervencions en espais de festa que tradicionalment feien per la festa major, on hi havia uns educadors, on informaven els joves, se'ls donava materials i tal, i clar, va ser com un gran desgavell aquest any. A més, penseu que les festes majors per molts joves són les primeres sortides que els hi deixen sortir, on es produeixen els primers espais de relació, no? Però bueno, jo també penso que com a molts d'aquests joves i adolescents estan molt acostumats a relacionar-se per les xarxes, no?, segueixen lligant d'altres maneres, segueixen fent les seves coses d'altres maneres, amb xandall potser, no?, però... Vull dir que jo crec que déu-n'hi-do el bé que s'ha portat el tema, no? I de fet, també una de les coses interessants que he trobat és que en moltes famílies doncs ha sigut un moment de, bueno, de retrobar-se amb els adolescents que abans no tenien, no? Que tothom marxava molt de casa i feia molt la seva i tal, i bueno, en algunes famílies jo crec que ha sigut un tema bastant, ho dic per donar un valor a algo positiu,
positiu,
no? De
clar,
tot això, no? De dir, bueno, potser ho portem pitjor els adults que els joves, no? I fins i tot hi ha gent que diu, és que vull anar a classe, vull anar a la classe, no vull fer-ho virtual, no? I dius, home, si tenen ganes d'estudiar i tot, no? I anar a classe, vull dir, déu-n'hi-do, no? O sigui que, però clar, jo penso, ostres, tenir 15 anys ara, en plena pandèmia, en un moment en què en què és un moment de sortir i tot comença, passant coses molt importants i tal, doncs no deu ser fàcil, no? Que al final els adults tenim la nostra casa, els nostres espais petits de relació, no? I bueno, si no vas a un bar a fer un cafè, quedes amb una amiga a casa, però ells, pues, tenen els seus espais, són al carrer, no? I és complicat, no? I no tenen extraescolars i no poden fer molts esports, no? Llavors, doncs no deu ser fàcil, no? Tampoc. O sigui, déu-n'hi-do el que s'està fent, no?
I en relació als serveis que es posen una mica a l'abast, tenim el SAFAT, que és el Servei d'Assessorament Familiar d'Alcohol i Altres Drogues. Ens podries explicar una mica com és aquest servei, a qui s'atén?
Sí, aquest és un servei totalment anònim i confidencial, no? I gratuït, de fet, que ja fa molts anys que es va implantar amb el primer pla, no? I que realitza l'ambulatori amb cita prèvia, no? I on pot anar qualsevol persona de qualsevol edat preocupada pel consum d'alguna altra persona. Majoritàriament s'atenen pares i mares, especialment mares, també s'ha de dir, d'adolescents i joves, no? Però també persones adultes que tenen un familiar o alguna persona propera amb un consum, no?, que els hi preocupa, bàsicament. És un espai d'assessorament, no es fa tractament, i aquí també és on fem el seguiment del programa de mesures alternatives quan un nano menor d'edat se li sanciona per consum de drogues il·legals a la via pública. Es pot acollir a un programa on es fan una sèrie de sessions, no? I així les famílies i el nano, diguéssim, no s'han de pagar, bueno, no han de pagar la sanció, que és bastant elevada i que tampoc és molt educatiu, no? Haver de fer pagar un menor una sanció per algo que, bueno, que acaben pagant moltes vegades els pares i mares, no?
I s'hi acullen majoritàriament aquesta opció?
Sí, i la veritat és que és opcional i tenen unes normes i si no es ve, s'exclou del programa, però jo en els anys que porto fent-ho, la major part de xavals aprofiten aquesta oportunitat, s'han equivocat, els ha enganxat un cos de seguretat fumant una substància il·legal a la via pública, i els nanos volen també demostrar que bueno, que quan s'equivoquen poden fer-ho, no? Bé, i venen. Sí, la veritat és que la major part de nanos s'acullen els que ho coneixen, i de fet ara ja arriba un moment en què tots els nanos saben que hi ha una noia a l'ambulatori i tothom, pues, acaba trobant el telèfon, no? I potser et coneixen més els xavals que no pas les famílies. Però bueno, també és una oportunitat educativa per treballar coses que potser feia temps que no es treballaven amb aquests xavals.
Què feu, exactament?
Depèn.
Segur que ara més d'un pare i una mare està intrigat.
Bueno, és un
treball
molt personalitzat, perquè hi ha nanos molt, que tenen una vida molt normalitzada, que se n'anen potser a la universitat perquè la sanció se la van posar amb menors d'edat, però ja han començat i tenen una vida, que fan esport, que tenen amics, que no tenen cap mena de problemàtica més enllà d'una sanció, no? Que això ja és un prou problema, no? I amb això es fa, amb aquests nanos el que es fa és un seguiment, una sèrie de visites, que es parla de moltes coses, ens coneixem, i en altres nanos més problemàtics potser és l'oportunitat, pues, per poder treballar amb les famílies certes coses, no? De dir, ostres, mira, fins que no arriba la multa no ens hem donat compte que potser hem de fer les coses diferents. I aquí sí que es fa un treball amb la família també, i amb el nano, de connectar-lo amb altres dispositius. Pues, per exemple, un nano que potser fa un parell d'anys que no estudia, que no acaba de trobar feina, doncs se li connecta amb recursos del territori, de mira, aquí vine a fer-te un currículum, pregunta-li allà on pots fer cursos de tal, no? I és una manera també de connectar-lo, de ser un adult de referència, i de passar de parlar del consum, evidentment, no? Però a vegades és més, bueno, després d'unes quantes sessions que es pot treballar el per què es consumeix i tal, que no tant en les primeres, de dir, bueno, què es necessita, no? I què és el que li fa falta a aquest xaval o a aquesta xavala. Normalment són més nois que noies, no? Però, bueno, una miqueta això, treballar amb famílies, treballar amb xavals, que hi ha moltes necessitats molt diferents. Hi ha nanos que realment el que tu has de fer un seguiment perquè s'ha de fer, perquè s'han de presentar uns informes a Mossos d'Esquadra i no es faran sense veure el noi o la noia, però després hi ha altres nanos que dius, mira, doncs li ha anat bé això per per poder tornar a connectar-lo amb el mercat laboral, formatiu, no? Llavors, és interessant, jo penso, en aquest sentit. Li diem això, és una oportunitat educativa, no?, amb molts nois i noies.
Amb un enfoc molt, molt holístic,
sí,
molt global.
Sí, la idea,
i obert.
La idea també és enfocar-ho, clar, quan som més jovenets, sobretot treballar amb la família, no? O sigui, el SAFAT està moltes vegades a l'usuari, el pacient identificat o el nano que té la problemàtica no ve, i amb el que es fa és treballar sobretot amb el pare i la mare, no? Perquè es parteix de la base de que els nanos canvien quan els pares canvien, també, no? I llavors, a vegades fent petits ajustos en les dinàmiques familiars, es poden fer alguns canvis, no?, en el que és el consum dels nanos, no? També tenint una visió realista de que quan els nanos han decidit, bueno, volen consumir, a vegades també se li ha d'ensenyar més el com i de quina manera i en quin lloc sí i no deixar de fer certes responsabilitats, que no pas tenir aquest objectiu de que no consumeixi, que igual això necessita d'un temps, no?, també, d'un treball.
Clar, és una edat que en la que volen descobrir-ho tot, no? I aleshores, doncs, aquesta part d'experimentació està bé que vagi acompanyada per aquestes mesures, no?, de...
Bueno, i que es provi no vol dir, clar, que hi hagi un problema, o sigui, clar, jo sempre els dic als pares i les mares que mentre els nanos tinguin els espais de responsabilitats clars i estiguin complint i no hi hagin altres problemàtiques associades com mal comportament o discussions que no se saben resoldre o certes això, dinàmiques familiars com molt disruptives, no? Bueno, el consum passarà a ser una part molt minoritària de la vida d'aquest noi, no? I els nanos que tenen una problemàtica de consum segurament tenen altres problemàtiques i això és el que s'ha de treballar més aviat, no? Però hi ha molts nanos que, bueno, fan un consum molt puntual i molt experimental, que s'ha d'estar atent, però que no genera altres problemàtiques, no? O sigui...
I casos de pantalles teniu?
Tenim poquets, i ja fa un parell d'anys es van començar a fer xerrades enfocades a mares i pares, especialment, no?, perquè ens vam adonar que, en el fons, moltes de les coses que es parlen en aquestes xerrades d'usos responsables de pantalles, els que ens trobem és que són les mateixes coses que serviran després pel consum, no?, de com marco límits, com negocio normes, com treballo... I resulta que a les xerrades de pantalles ens venen els pares i les mares, però les de drogues no tant. ¿Vale? Per què? Perquè és una època, les fas s'enfoquen més en els últims cursos de primària, primer, segon d'ESO, que els pares i les mares estan com més implicats, tothom li compra un mòbil al seu fill o a la seva filla, però tothom té l'esperança que no consumirà, no? Llavors... És una, bueno, és bàsicament un tema pràctic, no? És una manera també de començar a treballar amb moltes famílies uns temes que després ens serviran quan arribi el consum, no? I penso que és molt interessant aquesta oportunitat. I estem parlant d'usos responsables, no? De pantalles, ningú està satanitzant que un nano jugui la Play o que tingui un Instagram, o sigui, són noves formes d'identitat ara mateix, no? Llavors... és el que ja ha vingut per quedar-se, no?
I tant, i tant. Mm-hmm. Núria Puentes, ha estat molt il·lustratiu. Hem après molt. Mariona, ha de tornar algun altre dia.
I tant. I tant. La Núria, que està en contacte directe amb aquests nois i noies i sobretot també, com deies, amb les famílies, no? Mm-hmm. I vull dir que ens pot explicar una mica com es va desenvolupant el pla i sobretot aquesta part pràctica que és la que en definitiva serveix, no?, per millorar i perquè, bueno, la gent no tingui consums problemàtics en aquest sentit.
I amb aquesta mirada fresca i desenfadada. Núria Puentes, Mariona Junyent, moltes gràcies. Cuideu-vos. Fins aviat.
Gràcies.